Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els periodistes del periòdico Guillem Sánchez, Jesús Albalat i Maria Jesús Ibáñez han guanyat el Premi de Periodisme d'Investigació Ramon Barnils per la investigació sobre els presumptes casos d'abusos sexuals a diferents escoles religioses dels maristes. La investigació de Sánchez, Albalat i Ibáñez va estirar del fil de la denúncia de 5 exalumnes de l'escola religiosa dels maristes que havien interposat contra un professor de gimnàstica per abusos sexuals. Al llarg de les setmanes següents, els periodistes van continuar investigant el ja anomenat cas Maristes i van fer aflorar fins a 43 casos de pederàstia a diferents i diversos centres religiosos. Avui parlem amb ells, amb els guanyadors. En falta un, però ens acompanyen el Guillem Sánchez. Molt bon dia, Guillem.
Bon dia.
I també la Maria Jesús Ibáñez. Molt bon dia, Maria Jesús.
Bon dia.
Hem de disculpar el Jesús, el vostre company, que ha format part d'aquest equip d'investigació. Coses de la feina. Uh-huh. Avui tenia encàrrecs per fer, encàrrecs professionals.
Sí,
havia d'anar a cobrir una informació.
Havia d'anar a l'Estat de la Justícia. Avui es presentaven els escrits de la defensa, d'Almas, i llavors havia d'estar allà.
Mm-hmm. Doncs ara de seguida entrarem amb vosaltres i el que farem serà parlar amb Ferran Casas, que és el president del grup Ramon Barnils. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta ha estat la segona edició del Premi Ramon Barnils, després de la seva recuperació, amb la novetat d'un nou guardó per als treballs periodístics ja publicats, que és l'únic que en realitat s'ha lliurat. El premi per a la categoria d'obres inèdites va quedar desert. Per quines raons?
Doncs perquè cap dels... el jurat va entendre que cap dels treballs que s'havia presentat doncs complia els requisits que nosaltres creiem que ha de tenir el periodisme d'investigació en quant a mètode i en quant a transcendència, no? En quant a que tinguin una rellevància, que tractin temes que són realment rellevants. I si, a més, com va passar amb el cas del treball que hem premiat, doncs són treballs periodístics que aconsegueixen que passin coses, que canviïn coses, doncs és perfecte. I amb el cas dels que s'havien presentat, doncs aquestes condicions no es donaven.
Mm-hmm. Quants treballs heu rebut en aquesta segona edició?
Doncs vam rebre més d'una vintena de... La feina del jurat va ser molt complicada, o sigui, jo crec que el guanyador del premi, que tens aquí el
Guillem
i a
la
Xuxa, el guanyador del premi és molt merescut, però va estar competit, vull dir, hi va haver treballs que estaven molt bé i ens van fer dubtar molt. Realment te n'adones que el nivell de la feina que es fa és alt, i que encara que hi hagi una crisi molt forta de les empreses periodístiques, doncs per sort el periodisme no està en crisi.
Per sort. Mm-hmm. Tot i que està bastant en entredit, no? Últimament portem un...
Sí,
portem una mala ratxa.
Però jo crec que precisament publicar temes com els que va valorar el jurat i com el que ha guanyat el premi és el que fa que ho estigui menys, no? I que reconciliï doncs els periodistes i a les empreses periodístiques amb els ciutadans. Jo crec que una de les conseqüències que ha tingut la crisi és que ha desprestigiat també doncs els mitjans, els ha allunyat de la gent, han perdut, si vols, la seva condició de prescriptors. I, evidentment, doncs, fer aquesta mena de feina que el periodisme tingui, més enllà doncs, d'entretenir, jo crec que us reconcilia amb la ciutadania.
Ferran, una última pregunta, perquè estem tenint moltes dificultats amb la comunicació. La línia no és gaire bona. Sí que m'agradaria preguntar-te per l'any que ve. Sembla que esteu valorant la possibilitat d'incorporar una altra categoria per a treballs de periodisme local d'investigació.
Sí, perquè nosaltres considerem... Vam rebre algun... de l'àmbit local, de la premsa local, que la veritat que estaven també doncs, molt bé, però clar, és evident que no poden a vegades doncs, competir amb la rellevància que aconsegueix que publiqui TV3 o que publiqui el Periódico de Catalunya. I sí que que entenem que si ve doncs, fer periodisme d'investigació, anar una mica més enllà, o periodisme de denúncia, amb mitjans de comunicació grans és complicat, a l'àmbit local encara ho és més. I que això, doncs, d'alguna forma, s'ha de valorar, s'ha de tenir en compte i també doncs, s'ha de promoure que a l'àmbit local doncs, hi hagi periodistes que facin aquesta mena de temes i també hi hagi mitjans que els publiquin i donin cobertura. Per tant, l'any que ve alguna cosa farem en aquest sentit.
Molt bé, doncs ens ho apuntem, per si de cas. Ferran Casas, president del grup Ramon Barnils, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. Molt bon dia. Bé, doncs ara continuem a l'estudi, continuem amb el Guillem i amb la Maria Jesús. Felicitats, que encara no us havia felicitat.
Gràcies.
I m'imagino que, com comentava ara el Ferran, treballs com el vostre recuperen novament el prestigi per a la professió, no? En un moment en què està una mica tocadet.
Jo pel que tinc entès tots els que es van presentar en el grup de premis, el grup Ramon Barnils, tots els treballs que s'han presentat tinc entès que són treballs que són molt competents, que són treballs que demostren que s'estima molt l'ofici i que d'alguna manera el que fan és el que al fons desitja qualsevol periodista, perquè tot sovint la gent tendeix a creure en segons quines conspiracions per explicar que no surtin a la llum alguns temes, quan la realitat sempre és molt més tossuda i és molt més fàcil, i el que passa és que moltes vegades per un problema de recursos, per un problema de falta de temps, no es pot fer. Però dubtar que un periodista qualsevol no té ganes d'explicar una bona història és realment està molt lluny d'aquest ofici. No és el que ha passat amb els treballs que s'han presentat en el grup Ramon Barnils, en aquests premis, no són molts dels treballs que jo veig diàriament, és una percepció que jo crec que moltes vegades és esbiaixada, i que tots els periodistes, en el fons, el que volem és explicar bones històries i anar més enllà de la superfície, perquè és que si no tampoc et sents bé amb la teva feina i amb el que estàs fent. Si senzillament compres la informació que et donen totes les fonts d'una manera crítica, no crec que et sentis a gust, i és una cosa que és generalitzada, vull dir que no és un cas allà, ni molt menys afortunadament.
No, de fet, hi havia una ventena de treballs. Jo conec periodistes que també van concórrer al premi i que porten també mesos darrere d'històries que són boníssimes. Sí. I fins i tot li deia, al dia del lliurament, li deia a una companya, dic, tranquil·la, perquè tu estàs en un tema que és, bueno, és un tema més d'investigació universitari. Jo cobreixo l'àrea d'educació i sé de què va la seva història. Dic, espera't, perquè tu tens un meló obert que encara pots continuar tirant del fil. Ja són històries també que bueno, que van evolucionant, són coses vives i bueno, també depèn de vegades de les circumstàncies. Sí. Això ho dèiem una mica també nosaltres, vam tenir la sort de, bueno, la sort o saber tenir la mà també, que la gent ens va voler explicar. I aquí també, doncs, bueno, nosaltres vam disposar del temps, dels recursos, com diu el Guillem, del suport dels nostres jefes, perquè, bueno, pues, per dedicar temps a parlar amb tota aquesta gent, en Guillem concretament va escoltar molts testimonis, moltes víctimes, i, bueno, i això és... És dedicació, i sí, sí.
Abans ens comentàveu, abans d'iniciar l'entrevista, que és un luxe avui dia en el món del periodisme, quan la informació va a una velocitat increïble, quan no ens dona temps de pair pràcticament les coses, que pugueu dedicar... Que heu tingut el privilegi de poder dedicar un temps i a més recursos, tres persones de redacció, són recursos humans i també en molts casos recursos econòmics que, bueno, les empreses tampoc no estan massa per la labor, no? És un luxe, un privilegi, comentàveu.
Sí, però no es va crear un grup de tres persones específicament per portar aquests temes.
Jo continuava fent les meves històries d'educació
Som tres professionals que cadascun tenim assignada la seva àrea. La Xusa porta ensenyament, el Jesús porta tribunals, jo porto successos. I a successos passaven coses, a ensenyament passaven coses i a tribunals passaven coses. És a dir, ningú va quedar-se alliberat i se'n va anar a integrar un equip per viure exclusivament dedicat al cas Maristes. El que hi hem de fer era, per un costat, atendre l'actualitat del dia a dia, perquè en el fons el diari necessita que surtin...
Vam estar moltes hores aquells dies, eh?
El diari necessita que surtin els successos, necessita que surtin... Clar, casos de corrupció n'hi havia i el Jesús tenia que informar sobre ells i així... Sí. i d'ensenyament, per suposat, per descomptat que hi havia informació sobre ensenyament. Què passa? Pues que tu lidiaves amb el dia a dia i permanentment t'anaves a dormir amb el cas Marista al cap. Vivies, convivies amb això, i llavors anaves acumulant les coses, apuntant-te les coses, anaves fent, hòstia, tenim una altra història, llavors aquí sí que esperava tot, ho comentaves als jefes, hòstia, la Xussa se'n va aquí, el Jesús no sé què, el Guillem que ningú l'emprenyi, i ens dedicàvem exclusivament durant aquelles hores, durant aquells dies, a fer aquella història. I vinga, tornem-hi. Saps? Però que... tampoc ens...
Vaja, que no va ser un spotlight.
No. Quan vam anar a veure...
Això és una pel·lícula, eh?
Això sí que era un luxe, asiàtic. No, i una altra cosa, això potser tampoc no ho remarquem força, però el dia que jo no arribava a cobrir les proves de competències dels nois de quart d'ESO, que em va coincidir aquells dies, hi va haver d'anar un company, que normalment fa una altra àrea, o sigui que tenim tota una secció també allà al diari de la societat que mira, on no arribava un i anava un altre. Va ser una feina més molt d'equip en aquest sentit. Estem tirant moltes floretes, però és que va ser així.
No, és veritat. Sí, és veritat. Sí.
I escolta una cosa, com va començar aquesta història?
Això el Guillem.
La història comença com la majoria d'històries. És una trucada d'un senyor que es diu Manuel Barbero, que vam per anar a fer un cafè, i m'explica que ell és pare d'un nen que va patir abusos sexuals per part d'un professor de gimnàs del Col·legi dels Maristes Les Corts, que es diu Joaquim Benítez, que això va passar entre l'any 2009-2010 i que ell no ho va saber fins l'any 2013, que és quan el seu fill li explica que porta 3 anys enmig d'una situació complicada perquè va patir abusos sexuals quan estudiava al Col·legi dels Maristes de Sant Les Corts. Quan el pare ho sap, se'n va parlar amb l'escola, en aquell moment no troba ni la força ni tampoc la decisió dins de la seva família per denunciar els fets, i s'espera fins l'any 2016, fins aquest any, fins al gener, i llavors ho denuncia. Quan ho denuncia, el que fa és, mogut per la sospita de que el seu fill podria no ser l'única víctima, penja cartells a la zona de l'escola, als carrers, on explica que el seu fill va patir abusos sexuals per part d'un professor del col·legi, on explica que ha obert una compte de correu que es diu abusosenmaristes@gmail.com i que està disposat a, i que vol a saber si hi ha hagut més persones que com el seu fill hagin pogut passar per la mateixa experiència. És una estratègia així de senzilla. I
de pare desesperat una mica també, en aquell moment.
Sí, però funciona.
Sí, no.
Funciona. I llavors, quan jo quedo amb ell, ell ja ha trobat a 4 persones més. Llavors, ja existeixen 5 denúncies per abusos sexuals comesos pel mateix professor en el mateix col·legi, però que no parlen únicament d'anys recents, sinó que és un professor que va estar més de 30 anys a l'escola i que, hòstia, apareixen denúncies de fa molt de temps. Aquest és l'inici de la història, aquest és l'inici del cas. Publiquem això i el fet de que es publiqui aquesta informació, obligatoriament, doncs, el que provoca és que molta més gent se n'adoni que s'ha desenterrat una cosa que hi havia persones que necessitaven explicar.
I justament, Guillem, quan publiqueu aquesta informació, us n'adoneu que és un tema que donarà per molt més i que cal fer un seguiment com el que heu fet?
Bueno,
quan es produeix aquesta situació?
Aquí la Xusa té una història que jo crec que mereix ser explicada perquè van ser, com ella deia abans, van ser els nostres caps... el Lluís Mori i el Ramon Vendrell, els que van dir això no es pot quedar aquí, això s'ha d'estirar fins al final, i llavors el divendres, això es publica un dijous pel vespre, el divendres, per un costat, jo he d'anar a seguir amb la informació d'aquest cas, i la Xusa, què fa la Xusa el divendres?
Doncs jo aquell divendres arribo normalment al diari i em demana el jefe, el Lluís Mori. Clar, és que també és fer la feina de periodista, és una mica també el que fem cada dia, no? A veure quin seguiment podríem fer de la història d'en Guillem. Bueno, començo a fer trucades, truco a ensenyament, a veure quina la resposta oficial a tot això, a tot plegat, a veure si hi havia un d'això. El cas és que amb aquestes, en Guillem i el Jesús Albalat també, els
sí,
arriba una informació
que sí.
sobre on podia ser que estigués el Joaquim Benítez, el presumpte pederasta en aquell moment. I com que no hi havia ningú més disponible, i aquí és on dic, hi vaig anar jo perquè en aquell moment estava pendent de fer trucades, em van anar a mi cap a l'Empordà. Vaig anar amb un fotògraf, vam anar al lloc on inicialment sospitàvem que vivia en Benítez, no hi era, no vivia allà, vaig estar, bueno, feia 3 anys que havia canviat de domicili, però bueno, vam començar a fer, com, és que és això, és la feina de picar pedra o de trucar portes i d'anar parlant amb els veïns, i és una feina que tots els que hem fet una mica de periodistes de carrer i d'això, doncs l'hem feta sí, diàriament.
Seguir
una pista tan fàcil com que et porta a un altre poble, ja pues, molt a prop ja de la frontera amb França, i bueno, sincerament, ens el vam trobar. Vam anar a aquell poblet, és un poblet de 300 habitants, de seguida ens van donar les indicacions i vam arribar a la porta de casa seva amb la casualitat de que ella estava fora, estava al carrer. És un carrer que no té sortida, ja continues i ja et porta cap al bosc. Per tant, ell es va quedar molt parat de veure un cotxe que estava per allà i que era estrany que passessin cotxes per aquell camí. Bueno, vam haver de baixar amb el fotògraf i ja vam començar la conversa. Ell va ser claríssim. Ell va dir des del primer moment que ens vam presentar. Vam dir que érem periodistes, que havíem rebut aquesta denúncia d'aquest pare... I va dir que sí, que ens estava esperant, que ell havia confessat, feia 4 anys, els havia explicat als maristes què havia passat, perquè a banda del cas del fill del Manuel Barbero, ell, quan va sortir de l'escola dels maristes, havia estat denunciat per una altra persona l'any 2011. I en aquell moment els maristes, bueno, la direcció de l'escola va tenir una conversa amb ell, ell va dir que efectivament sí, que havia passat. I quan va acabar el curs aquell any va marxar i ja no va tornar.
Marxa just llavors, sí. Just després d'explicar el 2011 que havia...
I de fet ell va dir que havia estat esperant que anessin a buscar-lo i ningú no l'havia anat a buscar. Llavors...
Es va sorprendre que triguessin tant, no?
Sí, bueno, de fet crec que el titular aquell dia va ser aquest, us estava esperant. És que, clar, ell intentava, i suposo que encara deu de ser la seva estratègia, ell intenta fer veure, el que t'explica tu és que ell també va ser víctima d'unes circumstàncies familiars, personals, que, bueno, pues això, que formen part de la seva intimitat, i això justifica doncs, a totes aquestes, bueno, totes aquestes temptacions, com diu ell, però que ara el seu discurs també va perquè ara ja està en pau amb Déu i barreja moltes coses, no? Clar, a mi em pregunten, i quina cara feies quan t'ho explicava? Jo dic, jo no crec que fes ni cap cara, perquè estava tan al·lucinada que dius, però bueno, això no m'està passant a mi, o sigui, no, i bueno, sí, ens ho va confessar. I aquí és on, com diu en Guillem, clar, ja va, des del moment que teníem la confessió del pederasta, que llavors ja va deixar de ser presumpte i ja va passar a ser un pederasta confès, doncs ja, clar, es va obrir tota... No sé si això va animar a gent a presentar denúncies i a trucar-nos. No, a trucar-nos, a posar-se en contacte amb nosaltres i clar, nosaltres també ens va estimular a continuar investigant.
Sí, la confessió del Joaquim Benítez el que fa és convertir el cas en una cosa especial per al diari, no? Se n'adonen de que és una història de que val molt, molt, molt la pena lluitar, explicar, estirar el fil, llavors passa a ser una de les prioritats. I és una de les coses que tu ens també estaves destacant, i potser és un costum que s'ha perdut, no? O sigui, aquesta immediatesa que una notícia tapa l'altra i així de seguida, i llavors ningú sap, en el cas d'aquest programa dels seus oients, en el cas dels digitals dels lectors, ningú sap com acaben les coses, saps? I hi ha una vella costum que és bastant dels diaris, no? I també d'alguns programes de televisió, no? De dir, hòstia, anem a seguir els temes. Seguir els temes vol dir donar-li una continuïtat perquè té un interès i perquè ja has creat unes expectatives que després s'han de resoldre. Perquè el dret a la informació al final és això. Si tu li dius a algun ciutadà, hòstia, t'interessa saber això i després no expliques com acaba, on...
Quin sentit té?
Sí, exacte.
I escolteu una cosa, dificultats m'imagino que algunes, unes quantes. Dificultats, obstacles i pressions.
Bueno, vam tenir un dinar amb els maristes.
Sí, però
clar, perquè el centre, com tu explicaves abans, sabia.
Sí, no, no, això també va ser fruit, per exemple, això va destacar molt el síndic de Greuges, va fer un informe sobre el tema, va obrir una investigació. Llavors jo ja em vaig encarregar més de la part aquesta més de institucional, per mirar què passa amb ensenyament, els informes, aquest, els famosos protocols que es van incomplir sistemàticament i tot això. Mm. Llavors, bueno, sí, pressions potser venien per aquí, perquè, clar...
És que és normal, d'altra banda, vull dir...
No, però, a veure, sí, clar, és que és un material tan sensible, sí, que més enllà de que... perquè això ens han preguntat, moltes vegades, de si hem rebut pressions, amenaces... No, hi ha res d'això. No. El que passa és que sí que ets conscient que tens entre les mans un material tan sensible, que és tan delicat, que hi ha tant en joc, doncs que notes molt la pressió, saps? La pressió per perquè tu te n'adones de que segons el que publiquis, doncs hi hauran segons quines etiquetes que recauran sobre quines persones o sobre una institució, que això fa mal. Uh-huh. Saps? Hosti, és un tema molt delicat. Llavors, no cal que ningú et pressioni, si publiques això tindràs... No, és que tu ja, la Xusa, el Jesús, tots n'érem conscients de que això, evidentment, doncs, era una cosa que s'havia de fer tan bé com fos possible.
De vegades la pressió és també la pròpia, no?
Però sí,
clar, teníem, quan en Guillem rebia una trucada d'una víctima, de seguida intentar localitzar el denunciat, a la persona mm-hmm. denunciada, perquè, bueno, doncs això...
Has de contrastar i veure l'altra banda. Pues,
però
exacte, que
són
diu.
Rutines periodístiques, no? Sí. Si tinc una versió, he d'anar a buscar l'altra. I era una mica això. Mm-hmm. I, home, trobar algun no ha estat fàcil, eh? Vam fer molts quilòmetres aquells dies.
Mm-hmm. Ja m'imagino.
Al Pirineu...
I a l'hora de plasmar tota aquesta informació en un text... m'imagino que ha obert debats de molts tipus, però clar. Per exemple, hi ha un debat, la línia que separa la informació pura i dura d'aquella que pot ja fregar el sensacionalisme.
Bueno,
per exemple, però
aquest és un debat molt antic que és impossible que ara nosaltres puguem resoldre i atendre. S'acostuma a parlar de sensacionalisme quan apel·les a la víscera del lector, de l'oient, no? De l'espectador, d'una forma gratuïta. Però quan estàs explicant informacions que obligatoriament passen per detalls, que formen part de la història i que saber exactament què va passar, conèixer exactament de què estem parlant, el que fa és aportar llum a un tema que està de la foscor sempre... jo no em precipitaria a penjar l'etiqueta sensacionalista, que és una cosa que malauradament alguns han fet.
No, però la meva pregunta és si s'ha creat aquest debat entre vosaltres.
Clar que s'ha
mentre,
creat.
Mentre treballàveu els temes.
Ens anàvem rellegint els uns als altres i dèiem, això sí. Treu perquè potser aquí estem... Ho hem fet alguna vegada,
sí,
no? No,
sí.
No, ell és molt prudent, també, com que és redactor de successos, té la mida aquesta justa de...
No, i perquè m'he equivocat moltes vegades amb aquest tema, publicant moltes vegades informacions que potser... t'hagués pogut estalviar i en canvi la tens, creus que és necessari i després el dia següent tu llegeixes i dius
això no calia.
Saps?
Sí.
Clar,
aquí per exemple el Jesús que porta molts anys fent temes de tribunals i que pues, això té
la matrangada, no?
Els papers, també, diu, això sí. ho podem dir, això segur que ho podem dir, eh? En aquest sentit no sé si et referies a això, eh? Doncs, bueno, tenir també els testimonis, pues això, els gravàvem en vídeo, de vegades alguna vegada també n'hem penjat alguns a la web del diari perquè es veiés que ho deien clarament les víctimes, allò que estaven les acusacions.
Sí, és sobretot això darrer, lo de que nosaltres, la nostra feina al final era intentar contrastar també la informació com fos possible. Llavors, algunes mesures que hem anat prenent per tirar endavant això era que existís, en la majoria dels casos, en gairebé tots, una denúncia. Per què? Doncs perquè quan algú va als Mossos d'Esquadra i presenta una denúncia, en cas de que estigués mentint, doncs està afrontant a un delicte de fals testimoni, és una cosa que una persona que va fer abusos sexuals a la infantesa mai de la vida faria gratuïtament. Llavors, a nosaltres això és un primer filtre que vam decidir posar a mesura que vam anar veient que el tema es anava fent gran i que cada cop calia prendre més prevencions perquè no se'ns colés cap testimoni que fos fals, que no només faria mal a la investigació que ja havia començat, sinó que també que es faria molt de mal a les persones que estaven fent l'esforç de remenar un tema traumàtic de la seva infància i que havien cregut que era necessari que la societat ho conegués i que ells s'estaven exposant, i llavors, ostres, en el moment en què vas veient que més persones et parlen de més casos, de més professors, i que s'està construint la història i que s'està aixecant alguna cosa que és important per tothom, perquè creuen que s'ha de saber, és quan també t'entra la responsabilitat de dir, hòstia, que no se'ns coli ningú, que ara no estigui ben contrastat. També per ells, també pel diari, també per nosaltres, no? I has de mantenir aquest tipus de prevencions. El dels debats que preguntaves, doncs, clar, costa molt treure aquesta història, i quan t'arriba algú, la tentació d'abraçar-lo de seguida i dir, oh, fantàstic, sí, sí, ja tinc una història més, existeix. Llavors, aquí t'has de sí, aturar una miqueta i passar por, no? Passar por i dir, siguem prudents i intentem arribar fins on sigui possible a contrastar.
Mm-hmm. Un tema que no està tancat, ni molt menys, perquè de moment no hi ha hagut cap judici. El que sí que ha generat les conseqüències d'aquest treball que heu fet és que el Parlament, la Generalitat, va decidir presentar-se com a acusació particular. Uh-huh. I a més, el Departament de Justícia ha demanat que el govern espanyol que canviï el codi penal per al tema de la prescripció dels delictes.
Aquí el Departament de Justícia, el conseller Mundó, el que han fet ha sigut encarregar un informe, sobretot plegat, i les conclusions d'aquest informe Esquerra Republicana les defensarà al Congrés dels Diputats per efectivament demanar que s'allargui la prescripció dels delictes d'abusos sexuals a menors. La Generalitat és cert que finalment s'ha presentat també com a acusació particular
aquesta setmana,
en el cas del Benítez, però també s'ha de dir que ho fa ara. És a dir,
que a
diferència de l'Ajuntament de Barcelona, que des del minut 1 va dir, ostres, ens personem com a acusació popular, la Generalitat, fins que el Parlament directe i explícitament no l'ha instat a personar-se, no ho han fet, això només.
Sí, hi ha hagut les inspeccions d'ensenyament han estat bastant condescendents, diguem, amb els maristes. També és cert que la direcció que hi ha ara al centre no és la mateixa de, pues, nosaltres parlàvem de casos de, bueno, no, no és la mateixa de l'any 2011, que potser seria el primer cas denunciat. És a, bueno, hi ha hagut unes circumstàncies aquí que han fet que la cosa es demorés. Malauradament, perquè que tot el tema administratiu hagi fet això. Doncs sí. Ara, per exemple, la Generalitat em sembla que ja no, es presenta ara en un cas que ja està, diguem, en marxa. Clar. Llavors no podrà...
Clar, això hagués anat bé que estigués aquí a l'Albalat.
Sí, aquesta és la part Albalat, veus?
Perquè expliqués com va tot això, però clar, la gràcia de presentar-te com a acusació popular és poder instar el jutge que necessiti en el cas a investigar determinades coses i després demanar unes penes, en tot cas, que siguin més dures. És garantir, no? Tu et persones, tu et posiciones i garanteixes que la investigació arribi fins al final. Clar, fer-ho quan pràcticament això ja s'ha acabat, no sé fins a quin punt té sentit. També ho fan ara quan tots els casos estaven arxivats, que és el que estaves preguntant també, no? És una història tancada, però és una història mal tancada. Per què està mal tancada? Doncs perquè de la dotzena de professors que van acabar sent denunciats pels seus exalumnes, només en un dels casos la justícia podrà arribar fins al final i només en un dels casos se celebrarà un judici.
Vol dir que... Nosaltres tenim dues confessions més.
I existeix la de Lucio Zudaire de Badalona, que
exacte,
és el quart.
Però són, ja estan prescrits.
Són, dels 12 són 4 els que van arribar a confessar i només un dels confessos i un dels 12, que en aquest cas és el mateix del Benítez, serà jutjat. Vull dir que ell sí que, el Benítez sí que tindrà un procediment que és el que seria en aquest cas el normal, però la resta dels casos no hi haurà res. I per les víctimes això ha sigut molt dolorós. Ha sigut realment difícil d'entendre, perquè fins que elles no han notat que la societat estava disposada a escoltar-les, fins que elles no han sentit que havia arribat el moment de parlar, doncs no ho han fet i no han denunciat. Què ha passat? Que ara que denuncien, doncs la gent els diu, mira, és que ara ja no...
És tard.
És tard. A diferència d'altres països...
Bueno, sí, és que la legislació en d'altres... Alemanya és... Bueno...
Alemanya, com diu la Xusa, és el model al que aspira la proposta que es presentarà al Congrés, i el que diu és no fer-ho indefinit, sinó allargar-ho uns quants anys més, que garanteixen el procés psicològic que diuen els experts que necessiten les persones un cop són adultes per recordar i per afrontar i per denunciar. Donar més marge, o sigui, que el caduquin més tard, que tinguin més temps per fer-ho.
Un tema complicat, un tema molt delicat, que ha rebut aquest premi Ramon Barnils. Agraïm moltíssim, de debò, que us hagueu desplaçat des de la vostra redacció fins a la nostra per explicar-nos aquest tema. Molt agraïts i molta enveja, que ho sabeu. No sé si us ho diuen...
A mi, abans d'acabar, sí que m'agradaria dir una cosa, que és que que nosaltres agraïm moltíssim el premi, que ens ha fet una il·lusió de bojos, però el que ha de quedar molt molt clar és que és una investigació periodística que existeix gràcies a les persones que s'atreveixen a parlar després de tants anys i que ho fan perquè creuen que això s'ha de saber. Sense aquestes persones que volen parlar del seu passat i que volen confiar en que això tindrà un sentit, cobrirà un debat que jo crec que finalment ha obert, sense elles això hauria estat impossible, perquè és que no hi havia cap altra manera d'avançar cap al passat si no és a través de les experiències que van tenir elles. Totes les portes estaven tancades, eren aquestes les úniques que quedaven obertes.
Doncs reitero la felicitació, moltíssimes gràcies
a vosaltres
i a continuar treballant.
Això.
Gràcies, bon dia. Vinga.